Pere, gràcies per estar aquí en els Minuts Mosseguis. En Pere Ferrando té un screencast que es diu Escriure amb un Mac. El té de fa molt temps, hi ha més de 40 episodis en vídeo, amb tot utilitats adreçades a la gent que vol fer servir el Mac per escriure de debò, eh? No només una pàgina Word o un correu electrònic. Pere, comentàvem fora de micro que havies començat tot veient recordant l'screencast online del Don McAllister, de Sir Don McAllister.
Sí, abans he dit que calculava que havia començat el 2005 i em penso que és més aviat cap al 2006. Mm-hmm. I la qüestió era que, clar, a mi m'interessava els correctors perquè la gent no sàpiga, soc corrector, em dedico, em guanyo la vida corregint textos, i aleshores és normal que qualsevol eina relacionada amb l'escriptura que em pugui ajudar a automatitzar qualsevol cosa m'interessa, no? I per això, d'aquí ve l'interès per la tecnologia de l'escriptura. I és clar, aleshores necessitava conèixer InDesign, que és un programa avançat, és a dir, per sobre de Word hi ha altres programes que són professionals per fer revistes i diaris, i InDesign, doncs, vaig descobrir uns vídeos i vaig descobrir aquesta manera d'aprendre coses a partir de vídeos demostratius que capturen la pantalla. A partir d'aquí, després va ser conèixer iTunes, després Screencast Online de Don McAllister, estava veient els vídeos gratuïts durant un temps i al final em vaig decidir a pagar la quota anual dels vídeos de Don McAllister, i sempre em va semblar que no arribaria mai al seu nivell, òbviament, perquè ell té un do especial per fer aquests productes audiovisuals, però em semblava que sí, que unes píndoles sí que les podia donar, i fins aquí hem arribat.
Uh-huh. Un Mac sí, un Windows no, un PC normal no.
El InDesign, que és el programa que utilitzo principalment per fer la feina, es pot utilitzar igualment en els dos entorns. Uh-huh. I per tant no faria falta que fos el Mac, però per tota la resta la veritat és que en Mac, en termes d'escriptura i de en termes d'escriptura, l'oferta d'aplicacions que hi ha en Mac no té res a veure amb la que hi ha en Windows. Òbviament, una macro de Word la pots fer tant en Windows com en Mac, és obvi. Però és que no és només això, es tracta doncs d'aplicacions complementàries de tot tipus, des de programes de text net, és a dir, text sense format, editors de codi, fins a eines més avançades. Per tant, sí, en Mac en Mac un pot disfrutar utilitzant aplicacions per escriure. Per exemple, hi ha una aplicació que es diu Ulysses o Ulysses, que és una passada aquesta aplicació, és increïble el que fa. En la correcció doncs utilitzo molt la integració amb Safari, des d'Alfred crido cerques cap al Safari a diferents pàgines específiques. Després tinc alguna aplicació que m'ajuda a fer cerques i reemplaçaments en textos llargs. Sí, tinc eines. En InDesign específicament em trobo que les coses d'InDesign s'han de fer dintre d'InDesign. Hauria de fer JavaScripts específics dintre d'InDesign. Les aplicacions externes no em serveixen. O sigui, no puc utilitzar l'aplicació TextSoup per fer una cerca i reemplaçament i després aplicar-ho a InDesign. Però tot i així, doncs, tinc moltes eines a l'abast, moltes.
Què t'ha portat a l'screencast? Has arribat a molta gent? Has tingut feedback de gent que et segueix? En català jo sé que costa, eh? És un món que trigues anys a començar a fer girar la roda. En castellà és molt més fàcil i en anglès ja és immediat, no? Però com ha estat l'experiència?
L'experiència té diverses cares, perquè les trenques en si, doncs pots veure els visionaments a vídeo, a Vimeo, pots veure el nombre de visionaments, tens unes mínimes estadístiques, i pots veure quins són els que agraden més i menys. Però, curiosament, es veuen molt més, es consumeixen molt més els podcasts a iTunes que no a Vimeo. I això deu ser perquè la gent que em segueix, la poca gent que em segueix, estan acostumats ja a iTunes i estan acostumats a descarregar-se una aplicació de podcast, un episodi de podcast en l'entorn d'iTunes que no és gens amigable perquè ens entenguem, però són els diguem, tinc més visionaments en iTunes que en Vimeo. I després hi ha la qüestió de les xarxes que sempre doncs, influeixen molt. Per exemple, a LinkedIn hi ha un grup d'usuaris d'InDesign que és molt actiu i molt maco. I clar, cada vegada que faig un episodi sobre InDesign i ho anuncio allà, sé segur que tindré una resposta, no? I els altres episodis que no són d'InDesign, doncs, curiosament, van sortint, perquè noto molt que una persona em coneix un moment determinat i aleshores es descarrega episodis anteriors, no? Veus que s'han descarregat un cap enrere, fins cap al passat, perquè ens entenguem. I crec que no tinc gaires seguidors, però els que em descobreixen proven, déu-n'hi-do, proven ben bé una dotzena d'episodis quan em descobreixen. Per tant, és una experiència que està bé, és maca.
El teu cas és paradigmàtic, és en català, una cosa molt de nítxol, que és el tema d'escriure en un Mac, vull dir, i a més en vídeo. Estic d'acord amb tu, nosaltres tenim molts seguidors, tenim més seguidors, ara darrerament ha anat canviant una mica, però en general molta més gent que ens escolta des d'iTunes, d'acord? Amb els podcatchers i tal. Jo en el meu, que jo faig servir Downcast, els podcasts que segueixo de vídeo els veig amb la qualitat, diguéssim, que ve referenciada dins del feed d'iTunes. Que bé, tot depèn d'on el tinguis hostatjat. Tu com ho fas? Ho puges a algun lloc en especial? Des del Vimeo directament ho enllaces contra el feed d'iTunes? Com ho fas?
No tenia constància que es pogués penjar coses directament a iTunes sense passar per un servei dels Estats Units.
Tu pots penjar els àudios o els vídeos en un hosting on tu vulguis. Tu tens un hosting aquí, a casa, que tens un servidor que sempre està connectat a internet, i en aquest hosting tens un directori que es diu Vídeos del Pere, i allà dintre poses tots els teus episodis i aquest MP4 o M4B-baixa o bueno, el format que tu el defineixis és l'arxiu que la gent que et segueixi subscrita per iTunes s'acabarà baixant. Això sempre i quan no passis per cap intermediari. Si passes per algun intermediari, aquest intermediari transformarà el vídeo amb la qualitat que ell vulgui, d'acord? I sempre i quan te'l deixi referenciar, que a YouTube, per exemple, no el pots referenciar. El vídeo una vegada pujat a YouTube és aquell. Tens l'enllaç al vídeo, però no tens l'arxiu M4B-baixa o M4... o no sé, el format que sigui que tu l'hagis pujat, no?
Jo em pensava que havies de tenir, per entrar a iTunes, havies de tenir un servei d'hostatjament als Estats Units. I aleshores hi havia Libsyn, que estava molt a l'abast, la quota que es paga es pot perfectament aguantar, no és gens cara, per 250 megas al mes és suficient, i per tant el servei de Libsyn em va perfectament, i no tinc motiu per canviar. El que trec de ScreenFlow és un MP4, però després passo pel Handbrake i en trec un M4B-baixa, que és més, que pesa menys de memòria, i aleshores abans, fins ara fa poc, feia dues resolucions, però ara ja només n'estic fent una els últims dos o tres. Només he fet una sola resolució per una raó de comoditat i perquè tampoc crec que calgui. És a dir, no hi ha dificultats avui dia per veure vídeos en els dispositius i, per tant, tampoc cal proporcionar un vídeo que només tingui 480 píxels d'altura, no? És a dir, i per tant estic donant ara només un sol format de 1080 d'horitzontal, 640 de vertical. Bé, no me'n recordo, una cosa així.
Vale, diguéssim que has agafat la qualitat, diguéssim, màxima que tenies d'aquestes dues resolucions anteriors i és la que ara deixes per estàndard. Sí, jo estic d'acord amb tu que convé anar simplificant el workflow, si no, entre que generes el vídeo, l'edites, poses la titulació, acabes generant el format, transformes en diferents formats, el puges, el distribueixes, el dia que algú fa un screencast i pot estar tot el dia fent coses, Això és cert, sí. La gràcia dels Macs, tornant una mica a les eines que fem servir, és que tens eines bones i que t'agilitzen molt, que et simplifiquen molt la feina. L'ScreenFlow és magnífic per fer les transicions i si tens ja un esquema muntat, després és gairebé ho poso aquí, ho poso allà i ja està. I les transformacions de format també és un pas molt ràpid, que sí?
Sí, gràcies a Déu no són gaires hores cada vegada que fas un episodi, però esclar, cada pas de millora de qualitat que vulguis fer significa una mica més de temps. Si volgués millorar les transicions que faig entre apartat i apartat, si volgués millorar el disseny gràfic, la manera com presento les coses, fins i tot si volgués millorar la manera d'explicar, perquè esclar, el que estic fent és bastant una explicació en viu, és a dir, la preparo bastant abans, la preparo una mica abans, però esclar, un cop et poses a enregistrar, no pots, diguem, anar mirant el guió constantment, no? Per tant, t'has d'espavilar i has d'explicar les coses amb una certa rapidesa i amb una certa lleugeresa, i això es podria millorar si partís cada episodi en petites parts, no? És a dir, un minut i mig, descansar, mirar el guió, un altre minut i mig, etc. Qualsevol millora que volgués fer significaria més hores de dedicació.
Estic d'acord. Em passava igual que jo registrava els screencasts. A les screencasts és en viu i o ho fracciones molt, com tu has dit, o si ho fas d'una tirada, doncs vas seguint... Clar, no pots estar pendent del guió, estàs pendent de manipular la pantalla, de fer les opcions... I si ho fracciones vol dir cada peça s'ha de muntar, s'ha de revisar, igual has de repetir... En fi, és una feinada per una cosa que és totalment amateur, que entenc, igual que nosaltres em mossega la poma. Pere, quins podcasts escoltes? T'ajuden molt? Fa servir molt el podcasting?
Sí, Déu-n'hi-do. Jo encara continuo escoltant Don McAllister, Screencast Online, perquè cada vegada que surt un sistema operatiu nou, un iOS nou... Cada vegada que surten novetats m'interessa que ell m'expliqui per on van els trets, per on van les qüestions de l'usabilitat, etc. I així no em preocupo jo d'haver-ho d'investigar per mi mateix. No? I a part escolto la tecnologia de les novetats en la tecnologia dels Macs, escolto Accidental Tech Podcast, que és en Marco Arment i companyia, escolto els Mac Power Users, que són en David Sparks i Katie Floyd, que també em donen molta informació. I després escolto coses en anglès purament per practicar l'anglès i per estar al dia del que passa en el món.
Genial. M'ho apuntaré perquè just aquests dies tenia en cap d'anar parlant de podcast que escolto i fer una mica d'enquesta a quins escolteu els oients de Mossega la Poma, que molts són coincidents, I també hi ha podcasts doncs, que surten de l'àmbit de la tecnologia per altres temes d'interès de cadascú, I està bé, aquests que m'has dit, els de Power User, algun em sona, però bé, altres he pres nota per seguir-los. I entenc que... ho escoltes tot des del Mac, des de l'iPhone, iPad, com ho fas? Com és el procés?
Els d'àudio, és a dir, Accidental Tech Podcast, ATP, aquests és d'àudio, Mac Power Users també és àudio. Els d'àudio els tinc a l'iTunes i... Perdona, els tinc amb Downcast a l'iPhone. Perquè l'iPhone és el diguem, el dispositiu per escoltar coses, Els de vídeo els tinc a l'iPad, mig en Downcast, mig en l'aplicació nativa de l'iOS.
Molt bé, Pere. Doncs referiré a referències dels podcasts que m'has dit, també dels llocs on podem trobar escriure amb un Mac, perquè la gent et pugui seguir. Miraré això del grup de LinkedIn que em dius. És cert, a LinkedIn, que és un entorn més professional, les xarxes no tenen molta gent, però la gent que hi és molt activa i molt participativa i és d'agrair, eh, en els grups que hi ha a LinkedIn. És un espai una mica que, molt especialitzat, però per la gent que el fa servir estic d'acord amb tu que és un bon espai per compartir, més enllà de Twitter i els llocs més generalistes. Alguna cosa que se't quedi en el tinter i que vulguis acabar d'explicar, o consells, o...
M'havia fet una llista d'utilitats que utilitzo. És evident que OnePassword és la primera, és a dir, un gestor de contrasenyes és indispensable.
Jo no puc viure sense OnePassword, el tinc a tot arreu, el tinc a l'iPhone, al Mac, en el Windows, al PC de la feina, arreu, és imprescindible, sí.
Sí, després hi ha una aplicació molt petita que es diu PopClip, que precisament avui està de rebaixes perquè entrava en una oferta de setmanal que de tant en tant fan, PopClip, i que és una roqueria, però que, pel que sigui, doncs la utilitzo. Quan selecciones una paraula surt una barra molt similar a la que surt en iOS, una barra per sobre que et permet fer una sèrie d'activitats, d'accions. Per exemple, posar la inicial majúscula, o per exemple, comptar caràcters, o per exemple, seleccionar un enllaç i anar directament al Safari o anar directament a Firefox. I aquesta aplicació que es diu PopClip, sembla que no, però és molt útil. Què més podria dir? Doncs, per exemple, per fer de FTP, vaig comprar per menys d'un dòlar, em penso, una aplicació que es deia Forklift. Segur que no és el millor FTP del món, però escolta, fa la feina i em va sortir, és una oferta que van fer, els vaig enganxar per Twitter i la vaig comprar en aquell moment i escolta, no m'ha calgut canviar.
Jo faig servir CyberDuck, és una mítica també, però va força bé, pots definir els servidors i és molt útil.
Bé, doncs no, te podria dir moltes. Una que vaig treure al podcast que es diu Genius o Genius, que l'he utilitzat fins ara per estudiar anglès i és espectacular perquè és una aplicació gratuïta que ara en el Capitan sembla que comença a funcionar una mica malament perquè a l'hora de tancar-se no es tanca prou bé. Però, escolta, per estudiar coses és molt, molt pràctica.
Què fa Genius?
És una mena de base de dades que tu hi poses pregunta i resposta o hi poses, diguem, dues coses i aleshores et fa preguntes amb tongades de 20, per exemple, o tongades de 15. I aleshores serveix per recordar, és una ajuda a la memorització. Per estudiar vocabulari, però estudiar coses de les llengües que d'aquestes que són tan pesades d'estudiar, doncs és molt útil. I bé, a veure, sé que el Carles Caño, el teu col·lega Carles Caño, voldria que algú li expliqués coses de Scrivener.
Sí.
És una aplicació molt complicada, però el que és molt complicat per mi és tocar una aplicació de manera completa, perquè donar una visió de conjunt d'una aplicació és molt complicat. Ho he intentat, ho vaig intentar amb alguna, amb TechSoap, també amb Genius, aquesta que acabo de dir, ho vaig intentar, però de vegades no es pot fer. I amb Scrivener seria un problema delimitar què toques i què no toques i no deixar l'audiència, diguem, penjada, no? És molt complicat. Per tant, tocaré Scrivener quan pugui, i de la manera que em sembli que es pugui fer.
Estic d'acord amb tu. Les aplicacions aquestes que són molt potents, que fan moltes coses, o les coneixes molt bé i aleshores et dediques a anar fraccionant què és més elemental, què és més bàsic, què és més pro, no? Què és més professional. És complexa. I al final, si expliques, moltes vegades expliques com la fas tu servir, pel teu workflow, pel teu propòsit, pel teu flux de treball. Un tema, estàs ficat o has investigat temes del procés de publicació? Sé que has parlat de formats, per exemple, però del procés de publicació a Amazon, a Apple...
És una cosa que vaig seguint, perquè segueixo gent a Twitter que hi estan posats, però esclar, una cosa és saber el mecanisme que un hauria de seguir per treure una novel·la a Amazon, o un llibre, un llibre que no sigui una novel·la, i, o a iBooks. Una cosa és saber els mecanismes i una altra és que un decideixi si és el que més li interessa, no? I, clar, jo com que conec la indústria editorial, a mi l'autopublicació em sembla una cosa difícilment competitiva. És a dir, el procés que es fa en una editorial per refinar el text, per deixar-lo presentable, és una cosa que, és clar, si un s'ho vol fer tot sol, no té res a veure el procediment. És a dir, sí, és clar, un autor pot llogar un corrector i dir-li, va, mira, mira'm això i torna-m'ho i jo m'espavilaré. Jo formo part del sector editorial, per dir-ho així, i per tant això de l'autopublicació no em sembla la millor manera de treure continguts.
Aquí el Carles i el Marc segur que tindrien debat amb tu. Estaria molt bé. És un tema que sempre hem volgut tractar i que no n'hem parlat de forma expressa a Mossega la Poma, Pere. I mira, aprofito per anar tancant la conversa i convidar-te, ja parlarem amb ells, perquè segur que és un tema que val molt la pena tractar i també crec que per part del comú de les persones desconeixem els processos que hi ha darrere del treball de la editorial, en els temes de la publicació, segur. Per tant, sempre serà un bon punt de contrast la teva visió. Pere, t'agraeixo molt aquesta estona aquí en els Minuts Mosseguis i emplaço a tothom que et segueixi a escriure a Montmac. Posarem, com sempre, els enllaços a les show notes.
Molt bé, encantat de parlar amb tu.